de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
De 4:45 de la tarda, el sostre de vidre és un concepte metafòric que vol explicar la barrera que ens trobem les dones pel fet de ser dones, per aconseguir doncs accedir a llocs de feina, càrrecs de responsabilitat o bé fites personals. Clar, un topall que no és evident, és invisible, però que existeix i és un obstacle difícil de traspassar. Doncs bé, la persona que ens visita avui al Fabricació ha arribat molt alt, ha estat, imagineu-vos, a 8.848 metres d'alçada, és a dir, podríem arribar a dir que és el sostre del món, no sé jo, a veure. Per tant, si parla de sostres, mínimament l'hem d'escoltar. Avui compartim el cacau de les 4 amb una fisioterapeuta, és escaladora, escriptora, alpinista, il·lustradora i conferenciant, i és lleidatana, que això és el més important, que ha pujat l'Everest. De fet, va ser la primera dona de l'estat en fer el cim de la muntanya més mítica del planeta, i la tenim aquí, Araceli Segarra.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt contenta, la veritat.
Moltes gràcies.
La rebuda que teniu és fantàstica. Així es pot començar tot molt bé.
Que bé, doncs nosaltres encantats de debò de tenir-te, perquè, mira, deixa'm començar per dir-te això.
Vinga.
Aquesta distinció de ser la primera dona en pujar-hi a l'Everest, o ja estaria bé en destacar que has fet el cim de l'Everest. O sigui, saps el que et vull dir?
Sí.
De ser la dona... No, has
exacte.
Pujat a l'Everest.
Exacte, exacte.
Deixem-ho aquí.
Jo això sempre ho vaig reivindicar. És a dir, quan em... perquè a més una de les preguntes era, bueno, pel fet d'haver estat la primera dona, jo vaig dir, és que jo no pujava com a dona, jo pujava i punto pelota. És a dir, aquestes distincions a vegades són les que acaben fent mal, no?
Totalment.
Les que ens acaben portant a que sigui més difícil aconseguir la equitat. Que de fet és el que el feminisme normal busca. És a dir, no volem ser ni més ni menys, no? Sinó senzillament que tot sigui igual i que un dia en deixem de parlar. Perquè per mi un dels objectius seria que no ho veurem, ja t'ho dic ara, però que el dia 8 es deixi de celebrar, que ja no hi hagi, no?, necessitat de...
Mira, el dia 8, que és la setmana que ve, ja.
La setmana que ve.
El divendres que ve. Bé, l'Araceli l'hem convidat perquè ha publicat Expedició al sostre de vidre, que és un llibre editat per l'editorial Rosa dels Vents, que ha escrit a quatre mans amb l'empresària i professora d'universitat Marta Duran. Clar, ens puguem fer una idea. O sigui, la Marta porta... Tu portes, no? Tu ens ho prepares.
Sí. Jo, mira, l'altre dia, sense voler, ens va sortir la metàfora perfecta, no?, per entendre com funciona aquest llibre. Jo el que faig és aixeco les idees i les aixeco mitjançant experiències a la muntanya, que d'aquí pues, ja has lligat perfectament, no?, que Expedició al sostre del món, Expedició al sostre de vidre.
Sí.
I utilitzo experiències de muntanya, no?, amb metàfores. I després, quan ja ho tenim ben amunt, llavors la Marta ho aterra amb conceptes doncs, estadístics, filosòfics, sociològics, tots els lògics que pugui haver-hi i els il·lògics també. Però jo ho aixeco i ella ho aterra.
No,
i fem un tàndem.
Sí, un tàndem que està molt ben encaixat perquè és com la part més, diguéssim, com pràctica, no? De dir, doncs, casos, no? Araceli, que ens podem trobar, no?
Exacte.
Exposa la Marta.
De fet, el llibre tampoc és un llibre amb eines. Diguéssim, no és un llibre de receptes on et dic, mira, el que has de fer és això, això i això és altre. No, és un llibre per reflexionar, és un llibre per evidenciar i intentar fer que la gent reconegui alguns comportaments que tots i totes tenim, masclistes, sense donar-nos a compte.
Ho portem com interioritzat, no?
Sí. I intentar cridar a l'acció. És a dir, la Marta té una frase molt maca que diu, mira, el feminisme de cafè no funciona. No funciona. Sentar-nos en una taula i dir, has vist aquella, has vist aquella, mira el que li ha passat, mira lo malament que li va la feina, mira com la seva companya o el seu company... no fem res. El que hem de fer és, quan ho veguem en els nostres llocs de treball, quan ho veguem amb les nostres parelles, amb els nostres fills, amb el que ens envolta, fer alguna cosa, petitona, aunque sigui petitona. Mm. Però si no hi ha acció, no s'aconsegueix, no? Cap fita. Mm.
Fixa't tu, perquè ara estem parlant amb l'Araceli Sagarré i de fons està sonant Patti Smith.
Sí.
Que dèiem, posa't els auriculars, que t'he dit a l'inici, no? Perquè està sonant Patti Smith, per reivindicar justament aquest feminisme més d'acció. Que és el que estàs dient tu, no?
Sí.
Que és tal qual el que plantegeu al llibre.
A més, ella també ho deia, no? Diu, jo tampoc no sóc una cantant o un cantant. Jo canto. No busco, no, aquesta diferenciació. Jo faig, i això és el que tindria que fer, que ser. El que passa que ens veiem limitats, el que tu deies abans, no és de vidre, no es veu, i aquest és un dels perills més importants, perquè a vegades quan tu veus l'obstacle el tens allà al davant, i tothom l'està veient. Però és que resulta que aquests obstacles que hem de passar sovint no es veuen, sovint no es perceben, perquè els tenim tan interioritzats, sobretot familiarment, no? Que és el primer lloc on rebem tot, on absorbim el nostre comportament i el considerem natural. Quan, bueno, doncs és evident, no?, que no hi és. Mm. En aquest llibre parlem, doncs, des de l'educació de petits, des de comportaments com adults, qualsevol de les nostres maneres d'actuar, però, clar, ara a mi això m'ha portat a una cosa, i és que nosaltres en aquest llibre intentem ser amables, intentem ser entenedores amb l'altre costat, perquè no es tracta de culpabilitzar. Abans et deia, estic buscant unes estadístiques que han sortit ara fa poc, és que van sortir després de que publiquéssim el llibre, no? Unes estadístiques on, malauradament, molts homes que eren feministes estan abandonant el vaixell perquè se senten sobrejutjats.
Mira, que potser és les estadístiques que volies proposar, sí, ara, Cèlida, sobretot els joves, no? Que aquest darrer estudi que es diu que es senten ja fins i tot ells, no?, discriminats.
Exacte. Uh-huh. Perquè el que no pots estar fent és constantment acusar. És que els homes sempre feu no sé què. És que nosaltres, les dones, si féssim no sé què, seríem molt millors. No. Els homes fan les coses d'una manera i les dones les fan d'una altra. Mm. Això està demostrat científicament. Tenim maneres de pensar i d'actuar diferent, que és fantàstic. Mm. Perquè a l'hora d'abordar un problema trobarem solucions diferents i tots arribem al mateix lloc, però per camins diferents. I no n'hi ha un que sigui millor o pitjor. I el que no es pot fer és estar, no?, acusant d'aquesta manera, i jo ho entenc, si tu constantment t'estiguessin dient ara, home, és que sempre estàs fent, al final diries, ei, saps què? Deixa'm estar.
Deixem-ho estar. Tu creus, Araceli, que en el fons, com a societat, molt probablement un dels principals obstacles que tenim és justament això, i potser el que deies tu de desaprendre el que tenim après?
Sí.
Vaig per la línia que tu deies, que ho tenim tot tan interioritzat i és tan invisible als nostres ulls, perquè ho hem après d'aquesta manera. Per tant, com a societat, és molt probablement l'obstacle, tu que has viscut molts obstacles i que n'has passat molts, potser és el més difícil de traspassar?
El més difícil és el de reconèixer-ho, donar-te compte. És a dir, la gent és amable, la gent està disposada a canviar, poquet a poquet. Però el més difícil és donar-te en compte que estàs fent coses o tenint accions. Per exemple, l'altre dia també llegia una estadística on deien que els homes interrompen no sé quantes vegades més a les dones durant un discurs, no? O mentre estan parlant o mentre hi ha una reunió, però no se'n donen compte. Estic segura que un percentatge molt alt dels homes d'aquella reunió que estan fent aquesta interrupció, doncs no ho farien, però és que no se n'adonen. També perquè tenen el seu pensament, no funciona d'una altra manera al nostre, i són més d'acció, i nosaltres, no, hi ha un capítol que ho diu, no, que els homes són el fight or fly, no? Lluita o surt corrents, i les dones són més de donar la mà i d'intentar entendre. Llavors, en els discursos parlem diferent. I els homes és, vinga, vinga, acció, 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 acció. Però això també et tallen, no? Però és donar-te en compte. I llavors hi ha l'opció, quan tu veus una cosa, hi ha més probabilitats de que aquella persona canvia si ho veu. I aquesta és la intenció del llibre, intentar que ho veguin. Perquè és un llibre fet per homes, eh? És a dir, dirigit als homes i a les dones. Però volem que molts homes el llegeixin.
M'agrada perquè tens molt clar, no?, la idea que és un llibre per tothom, no? Especialment també pels homes perquè el llegeixin. Però teniu clar ja on el col·loquem al prestatge? En quina temàtica?
Sí, l'altre dia ho vam estar parlant. Aventura. És una aventura. I ha de ser divertida. Què són les aventures? Les aventures són emocionants. Doncs hem d'aconseguir veure això com algo emocionant. Evidentment, és difícil, però és que sobretot és això, és fem alguna cosa, fem algo, no només parlar-ne, no? Sinó intentar canviar. Dius, no, és que jo quasi no canviaré res. Tu prova.
Tu
prova de fer una miqueteta, perquè si no aconseguim aquest moviment... Doncs anirem enrere.
De fet, ja en el mateix índex, si no m'equivoco, ja ho proposeu, aquesta aventura.
Sí.
No? El que tu deies, sí. No? O sigui, els mateixos temes que aneu tractant ja estan proposats d'una manera que et convida, no?, a fer aquest primer pas, no?, per començar en aquesta excursió. També unes il·lustracions molt divertides i molt espectaculars.
Sí.
Qui les ha fet, aquestes il·lustracions?
Bueno, les hem fet amb la Marta, totes dues.
Sí?
Diguéssim que jo sóc la mà executora.
Sí.
I ella també és la ment pensant, no?, de com retransmetre aquests conceptes. I estan fets en forma de línia, perquè una mica és l'acordada, no?, que fem ella i jo, però bueno, l'acordada que tens també a vegades doncs, amb la teva parella, també parlem del teu company d'acordada, parlem del síndrome de la vella, no?, que és quan a vegades les pròpies dones els hi fiquen pals a les rodes a altres dones perquè segueixin evolucionant o pujant, no?, en la societat, en les empreses o en les muntanyes. Hi ha molts temes, hi ha 14 capítols. Una mica també associat, no?, als 14-8.000, era una mica aquesta...
Referent, no?
Va sortir de casualitat,
sí?
Ja t'ho dic ara. Però després quan ho vam veure, diu, mira, l'univers està intentant dir-me alguna cosa.
El masclisme és present en tots els sectors socials, Araceli, i en totes les professions. També en l'alpinisme?
Sí, sí, sí. Jo t'he de dir que al principi de tot, quan em preguntaven sobre aquest tema... Més de joveneta, jo era més innocent i més hi-hi, ha-ha, i disfrutava... Bueno, hi ha certs temes on no hi fiques energia, no hi fiques focus, perquè potser no t'afecten tant. I jo anava a la muntanya doncs, amb companys de la meva edat. I un grup que potser... estàvem en una època on ja començàvem a no tenir molt d'aquestes distincions. I sobretot perquè en el grup en el que jo em movia, el que feia més aprofitar les habilitats de cadascú. I això és molt feminista. És a dir, és molt equitatiu. En un grup, doncs el que fa millor cadascú. I ja està, és igual si ets home o dona, no? Llavors jo, per exemple, tenia més equilibri fent escalada esportiva, doncs jo feia els trams d'escalada en roca. Un altre company era més bo fent escalada en gel, doncs ell feia aquests trams. És a dir, ostres, tenia una mica de tot dintre del grup, li dona aquesta equitat, aquest feminisme, i jo no ho sentia gaire, que hi hagués masclisme. Però clar, amb els anys vas veient més coses, et van passant més coses.
Vas reconeixent també, Araceli, no?
Sí, sí.
Que era el punt que deies tu abans, no?
Sí, però també hi ha una cosa, i aquí llenço com es diu això, trenco una llança, no? A favor també dels homes. I és que a vegades les dones veuen un masclisme on no hi és. Va haver-hi una prova científica que van fer amb un grup de persones que els hi van ficar una cicatriu a la cara. I era falsa, i els exposaven en un lloc on hi havia públic i havien d'intentar sentir si se sentien discriminats o maltractats per aquesta cicatriu. Un grupet molt petit els hi van retocar la cicatriu, però el que van fer va ser treure-li. No duien cicatriu. Doncs els que no duien cicatriu es van sentir maltratats per una cicatriu que no tenien. És a dir, hem de ser que també conscients si algú m'està dient algo perquè m'ho està dient i ja està, o sóc hipersensible i penso que m'ho està dient perquè sóc dona. No podem estar sempre excusant-nos en que m'ho estan fent perquè sóc una dona. No sempre és així, no? No sempre som el centre de l'univers. Per tant, ha d'haver-hi una mica de cuidado amb això.
Mira que ets bonic, excursionista, amb els teus sabatots. Mitja vida pujant les muntanyes, l'altra mitja baixant.
Ve a huevo, a huevo. Anem a dir-ho així. Ha vingut a huevo.
Quimi Portet.
El Quimi Portet, parlant d'excursionisme...
El tenim aquí, llibre.
Sí, ens vam demanar una sèrie de col·laboracions...
Que maco i que ferm, això.
Sí, a una sèrie de persones, des de nens, que parlen de què és això de la discriminació, és a dir, per què un nen ha de fer més, saps, com que no lliguen, i des d'una dona de 94 anys, de com va viure el masclisme fa tant temps, passant pel Kilian Jornet o pel Quimi Portet. És a dir, hem tingut una miqueteta de padrinament per totes bandes.
A mi m'agrada molt un capítol que parles... Bueno, parleu de la Lynn Hill, no? També parleu a qui més, de l'Alison, no?
Alison Hagevers.
Però jo et volia preguntar també, avui a Araceli, més que homes o dones com a referents, tu no creus també que ha arribat al punt que també el que hem dit de referenciar o identificar-nos són els talents?
Sí, per descomptat. Això és un dels les qüestions que una de les qüestions que aporta la Marta, no? És a dir, jo com a dona no tinc per què tenir referents dones. Tinc que tenir referent d'una persona que ha aconseguit algo que m'interessa i que em pot ajudar a marcar-me a mi una mica aquesta fita i pensar que també és possible, no? Sí que jo marco dos referents dones, perquè són dues dones que han fet algo que no havien fet cap home.
Ara.
I aquí, i sobretot, per exemple, la Lynn Hill... Primer, a cada una d'elles explico una cosa diferent, no? La Lynn Hill, en el cas de que el qui, a més, li fa el prefaci del llibre, i era una de les persones que tenia un company d'escalada que la va animar precisament a fer aquesta activitat, ell va reconèixer que havia sigut un masclista, que no creia que una dona pogués fer aquest tipus de nivell, no? Llavors ella no només va arribar al nivell, sinó que el va sobrepassar, coses que deien cap ésser humà al planeta serà capaç d'escalar una via determinada. I en el cas de l'Alison, aquí vaig utilitzo també per parlar de com les dones tenim una línia de sortida que és més enrere que la dels homes. I és que ella va fer una activitat en qüestió que va ser pujar a l'Everest sense oxigen, sense cordes fixes i sense res.
És una burrada.
Sí que ho havien fet altres homes. Ella havia fet una altra activitat diferent també que no havia fet a cap home. Però en aquesta en qüestió, quan ho va fer, molts pocs homes ho han fet, potser un o dos, tal i com ho va fer ella. Però quan pujava, que ja hi havia més gent, no?, pel camí, molt poqueta, tampoc hi havia gaires expedicions, però alguna tenda on hi havia algun xerpa d'alguna altra expedició que la veien passar i li oferien un té, ella no l'acceptava perquè no li diguessin i li retraguessin, clar, però vas agafar un té. És a dir, si el Reinhold Messner, no?, que és considerat el popa de l'alpinisme mundial, hagués pres un té quan ho va fer, ningú li hagués dit res. Ningú li hagués dit, no, però és que en el camp 3 va haver-hi un xerpa que et va portar una tasseta de té. I què? Però, clar, amb ella segur que li haguessin dit. I per evitar-ho, és a dir, el seu nivell d'exigència va ser exagerat, no? I aquest és un problema que tenim, que se'ns exigeix més i, de retruc, nosaltres ens ho autoexigim. Llavors ens acaba passant el síndrome de la impostora.
Va, com ens traiem aquesta llosa?
Estaves pensant en això.
Estàs pensant en això total,
doncs,
Araceli.
És terrible.
Jo no m'ho mereixo.
Jo no m'ho mereixo, jo potser no seré capaç, que aquest potser és pitjor.
Sí.
perquè almenys el no m'ho mereixo vol dir que ja has arribat.
Que ho has fet.
Exacte. Val. Però no seré capaç, i tu no saps la quantitat de... Mira, això ho vaig sentir a la que havia estat la directora, crec que era de Microsoft, la directora, vull dir, la CEO, la
sí,
capo,
la cap de, dalt, no?
De Microsoft. I ella deia, diu, jo tinc companyes, inclús a mi m'ha passat, una tia que té, no sé, dos carreres, tres màsters i, no sé, 20.000, sense exagerar, postgraus. I diu, i clar, jo vull aplicar amb una feina i em penso que encara hauria de fer un parell de cursos més. Un parell de cursos més? Però si en tens ja quatre carreres...
Tot, ho has fet tot.
I la tia diu, flipava, perquè diu, i el meu germà, que no ha acabat la carrera, el tio va i se presenta amb una feina amb tot el morro del món i saps sí. què passa? Que li donen... I van i li donen. Llavors, ens necessitem sentir-nos super mega extra preparades per accedir a un lloc de feina que un noi pues, hi accedeix amb aquella energia, amb el que l'han educat.
Amb aquella naturalitat, no? Que...
Perquè tu no tens que molestar, tu no tens que fer soroll, ai, no destaquis. No facis nosa. Mm. En canvi, el nen és, ui, que valent, ui, que bé, quin esforç que li has ficat, que forts que ets. Mm. I clar, surten envalentolats a la vida. En canvi, nosaltres sortim cohibides i quan arribem allà dius, bueno, vols dir que sabré? I clar...
Què fem per treure aquesta llosa?
Educació. La única manera, ara mateix, és a dir, si tu ja has crescut i ja ets gran...
Sí.
Doncs autoconfiança i parlar-te a tu mateixa amb paraules positives i de convenciment. I sobretot, els nens petits, eduquem-los.
Mira.
Les nenes, eduquem-les, perquè que... no hi ha altra.
Ara et volia preguntar pels teus pares, perquè en el llibre també expliques, justament ara que parlaves sí, no, dels pares, quan tenies 8 anys, Araceli, si no t'haguessin permès baixar com una boja amb els petits... No?
Ara seria poruca.
Sí?
Sí, sí. Clar, si tu amb un... Els nens s'ho creuen tot. Tu amb un nen li dius que Superman existeix i s'ho creu. Tu amb un nen li dius això ho pots fer i s'ho creu. Mm. Tu amb un nen li dius això no ho pots fer, això et faràs mal i s'ho creu. Per tant, ja crees el condicionament de que algú t'ha de frenar.
I estàs creant una por.
Exacte.
Estàs creant aquesta por, no?
I quan un parlaves dels meus pares, bueno, doncs els meus pares eren uns pares que no estaven presents, perquè s'estaven intentant sobreviure i que sobrevisqués tota la família, no? Prou tres feines en tenien, per lo bo i per lo dolent. I lo bo no només va ser que van tirar la família endavant, sinó que a mi no em van dir mai que no podia fer res. És a dir, no em podien parar, perquè com que no hi eren... I, bueno, després he tingut mancances emocionals, probablement, no? És a dir, aquesta és la part dolenta de no tenir els teus pares d'anar allà jugant amb tu. No jugaven amb mi. Yeah. Però, bueno, la meva generació, no?, els que hem nascut als 60, als 70, doncs som així, tenim els pares sovint ausents perquè estan treballant, però no em van parar. I bueno, hi ha més exemples, no?, en el llibre de
com s'explica, no?, aquesta, no?, el fet de deixar.
I exemples pràctics. Per exemple, el meu marit doncs havia estat molt temps a entrenador, no?, o col·laborava amb els entrenaments al centre de tecnificació d'esquí de muntanya i m'explicava que un cop a l'any els pares podien venir, doncs nanos que tenien un desenvolupament sense por i molt bo, quan venien els pares rendien menys perquè hi havia aquest patiment i hi havia, ui, perquè, clar, ostres, quina diferència, no?, d'un pare que t'ha controlat, protegit, se'ls diuen, no?, els pares helicòpters que t'estan protegint constantment. Mm.
En el llibre també parleu de l'índex Everest.
Ah, bueno, sí, això és una xorrada que jo em vaig inventar.
Que vas fer una xorrada?
Sí, no, sí, directament, m'ho vaig inventar jo.
Però escolta, però aquests exemples...
Però és una còpia, diguéssim, no? Jo he fet aquí un plagi. Hi ha una cosa que se li diu a l'índex McDonald, sí, que existeix de veritat, i, ostres, me coincidien tant els paràmetres que vaig dir que això és... Ho puc traslladar al mateix índex a la muntanya. Mm. És l'índex McDonald, i després crec que també s'utilitza amb la Coca-Cola, és un índex que s'utilitza per saber el nivell, diguéssim, dir ràpidament, el nivell de vida d'un país, no? Com funciona, si va bé o no va bé. La gent gasta diners comprant hamburgueses, comprant Coca-Cola, i és un índex que utilitza el concepte de la paritat, perquè no discrimina, no?, entre homes i dones comprant aquell producte. I és un indicatiu de la salut econòmica. Bueno, doncs jo vaig utilitzar aquest concepte per aplicar-ho a les homes i dones que pugen a l'Everest. Llavors, bueno, doncs si hi ha més ascensos femenins, vol dir que hi ha més equitat. Però, clar, ho compares amb quants ascensos masculins hi ha i el percentatge no canvia. Per tant, no hi ha més paritat a l'Everest per més dones que l'estiguin pujant. Llavors, una de les qüestions és, val, per què no hi ha més dones pujant a l'Everest? N'hi ha més, però també hi ha més homes. Per tant, el percentatge és el mateix. L'índex, no? El concepte és aquest. L'índex és el mateix, no millora. Per què no arriben al camp base? I per què no arriben al camp base? Perquè hi ha diferència salarial, perquè hi ha més temors, perquè emocionalment, no? Aquest coratge de síndrome de la impostora, perquè no podré... És a dir, és igual que el de la societat, per això no arriben. Ara, si fiquéssim la mateixa quantitat d'homes i de dones a la línia de sortida de l'Everest, probablement el percentatge que faríéssim també seria amb aquesta paritat.
Amb aquesta paritat. Ai, Araceli.
Se'ns ha quedat curt, això, no?
Volia parlar també de la discriminació positiva.
També.
Que continua sent necessària, eh?
Exacte. És una eina.
És una eina.
És això. Ha de ser això. Una eina per aconseguir la igualtat i després ja l'eliminarem. Però ara mateix necessitem arribar tots a la mateixa línia. Mira, jo no vull marxar d'aquí sense parlar d'un concepte.
Va.
Perquè és el concepte també que jo crec que està tirant a molts homes enrere. I és la idea, finalment, de masclisme i feminisme. S'utilitzen com a paraules a germanes, no? I no ho són. Germanes no alemanes, sinó que van lligadetes de la mà, vull dir. Perquè el masclisme és la hegemonia, no? o el control, no? De l'home sobre les dones, etcètera, i sobre tot el cotarro. En canvi, d'una manera dit molt col·loquial, en canvi el feminisme, que té la mateixa arrel, no és això, sinó que busca la igualtat. Per tant, tu parles masclisme, feminisme. No, el feminisme no són les dones per damunt dels homes, és la igualtat. Una cosa, per exemple, és la masculinitat i la feminitat. Sí que són dues paraules germanes. Però masclisme i feminisme són oposades. Per tant, no tinguem por de la paraula feminisme, perquè és sinònim d'igualtat.
Araceli Segarra, al costat de Marta Durant, han escrit aquest llibre, Expedició al sostre de vidre. Moltes gràcies, Araceli, per haver vingut. A veure si ens retrobem un altre dia. Si
quan la cosa ja vagi una mica millor... No, vindré abans.
Que vagi molt bé, gràcies, Araceli.
Gràcies.
Vinga, que nosaltres fem una petita aturada, anem a escoltar la Sandra Gómez amb les notícies i tornem.